De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions i molt bona nit, senyores, senyors, amics i oients. Benvinguts a una nova edició del De Llibres i Més, és la número 29. Avui, com cada dissabte, compartirem una bona estona dedicada a parlar de llibres, d'algunes de les propostes més interessants que les darreres setmanes han aparegut en l'àmbit editorial. Començarem amb el comentari, amb la reflexió de Zaza, el emperador de Ibiza, una de les darreres novel·les de l'escriptor madrileny Ray Loriga. Seguidament estarà aquí amb nosaltres l'escriptor, periodista i crític literari mallorquí Sebastià Benassar per parlar de la seva novel·la Les mans del drac, una obra publicada fa poques setmanes per l'editorial independent Llibres del Delicte.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
I altres noms propis també d'aquesta nit del De Llibres i Més és la Mar Arenaza, que cada setmana ens fa una proposta literària, en aquest cas a través de la llibreria La Llopa. També entrevistarem Amèlia Aguilera, que és la responsable de l'editorial Sant Joan de Déu Campus Docent, per conèixer també les perspectives, les novetats i les accions de futur d'aquesta editorial. I per últim, com sempre, també una nova secció per parlar del teatre i les arts escèniques amb Entre Bambalines, amb en Biel Cadilla. Comencem sentint un petit fragment de Zaza, el emperador de Ibiza.
Sí que sucedió, y no nunca. Sucedió exactamente durante el verano, en el que de pronto empezó a llover a cántaros sobre las Islas Pitiusas y la tierra empantanada de las cañadas bajaba negra y furiosa hasta el mar, e incluso las viejas payesas, que saben, o al menos presumen de saber, de dónde ha salido cada rana, andaban desconcertadas. Y Dios sabe lo difícil que es desconcertar a una payesa o distinguir entre dos ranas. El Papa acababa de renunciar a lo que se suponga que fuera lo que hacía, pero Zaza, nuestro individuo principal, había perdido la fe mucho antes. Era un lío y llovía con inquina. Tiempo de setas, lo llaman los ancianos de las islas. Llueven ratas, que diría Zaza. Cuestión de isobaras, o tradiciones, o política local, o emociones, subjetivo en cualquier caso. También afectó a la moda, y hasta hay quien jura que el yate de un modisto italiano zozobró. Como bien sabe, o debería saber cualquier costurera, alrededor de un botón no muy bien hilvanado puede y quiere crecer una jungla, o una tormenta, o el fin del mundo. Aviso a marineras y costureras, y a marineros y costureros, y en general a gente de bien. Lo llamaban Leviatán porque era un monstruo, Dios lo hizo, y porque no tenía pareja, Dios se la quitó, y de su piel se haría un toldo con el que cubrir a 1000 comensales, y de sus entrañas una cena para todos los justos.
La cultura a De Llibres i Més.
Qui hagi llegit Ray Loriga sap que es troba davant d'un insubordinat. La novel·la Zaza, el emperador de Ibiza, ratifica el caràcter polifònic en l'escriptura de Loriga, així com també la seva proximitat amb els paradigmes del pop i del cinema. En la presentació de la novel·la, que es va realitzar a la llibreria La Central de Barcelona, el crític literari Ignacio Echevarría va explicar com Ray Loriga va impulsar el fenomen de la narrativa jove espanyola que va succeir a la narrativa nova espanyola. La narrativa nova espanyola va ser un fenomen amb el qual l'Espanya narcisista i autoafirmativa de la transició, l'Espanya dels 80, va celebrar la seva pròpia autoritat cultural mirant-se a si mateixa. En formaren part escriptors com ara Enrique Vilamatas, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Julio Llamazares o Juan José Millás, que avui tenen tots més de 60 anys. L'any 1992, Ray Loriga va traspuar com un relleu generacional una veu nova que va donar vigor a la literatura espanyola. A més de la proposta nova, la joventut de Ray Loriga crida l'atenció tant dels lectors com també dels editors, que veuen en aquest autor una possibilitat editorial explotable. L'aparició dels grans grups editorials necessita una permanent provisió d'escriptors, circumstància que afavoreix també la proliferació d'una literatura jove que no té més virtut que la d'ésser jove. Desgraciadament, malauradament, Ray Loriga queda vinculat amb aquest fenomen clarament anodí. Aquest és el motiu pel qual Ignacio Echevarría afirma que Ray Loriga s'ha passat la vida fugint de les etiquetes i renovant-se constantment, canviant de gèneres, d'estils i fins i tot fent incursions fora de l'àmbit de la literatura. En aquest instint de fugida rau el caràcter rebel i el rebuig a qualsevol forma de subordinació a grups o tendències literàries. Zaza, el emperador de Ibiza, publicada recentment per Editorial Alfaguara, narra la història d'un narcotraficant retirat que intenta dur una vida tranquil·la i normal a Ibiza. Les coincidències i empatolls volen que el destí sacsegi la seva plàcida rutina. Zacarías Zaragoza Zamora, l'home a qui tots coneixen com Zaza, es troba immers en una trama de confusions que el vinculen amb l'embarcació més gran del món, la qual porta el seu mateix nom. Aquesta coincidència fa que algunes de les persones amb les quals va estar vinculat durant aquell fosc període de la seva vida reapareguin amb la intenció de treure profit de tota la situació. Instal·lat a la comoditat de casa seva, el lector observa amb curiositat l'atmosfera estranya en la qual es submergeix Zaza a mesura que comença a embolicar-se a un laberint d'equívocs i malentesos impossibles d'aclarir. El destí colpeja la porta, el lector esbossa un somriure davant la intrincada situació, però no ens trobem davant d'una comèdia. Difícilment es podria sortir il·lès de la radiació d'un escriptor insurrecte. L'objectivitat que atorga la distància pròpia del lector s'anul·la davant l'embranzida d'un destí indòmit. En el fons, el lector de novel·les és un buscador, és un cercador d'aventures, un aventurer potencial que s'adona que la seva vida no és més que l'ombra de l'aventura d'una altra persona. Qualsevol persona pot ser un ciutadà il·lustre, encara que es digui Zaza i que sigui un extraficant de cocaïna que viu a Ibiza. Tan sols una identitat variable pot assumir sense dificultat el caràcter contradictori o antinòmic de les persones. A la vida real, els oposats conviuen. Fugir de l'ambigüitat no és una altra cosa que intentar simplificar i definir la realitat de manera unidireccional. El desig de glòria i una vida distingida d'un home que s'ha fet a si mateix, contraposat amb el destí devastador i atzarós. L'escriptura de Loriga formula un joc seriós, una radiografia d'un narcotraficant de poca vàlua que, igual com un aventurer de la mateixa classe, imagina més del que pot concretar i cau a la confusió de la seva pròpia ment.
A Ràdio Estel,
de llibres i més.
Ens pensem que els miracles són coses rares, quan el miracle és la vida mateixa. Converses amb Josep Rius Camps, el nou llibre de Fragmenta Editorial sobre la vida i les reflexions d'aquest biblista. Brillantor intel·lectual, profunditat espiritual, riquesa discursiva, calidesa humana, llibertat interior són alguns dels trets que permeten descriure un carisma impossible d'explicar en paraules. Converses amb Josep Rius Camps, el nou llibre de Fragmenta Editorial. Visita el nostre web fragmenta.cat.
Dos días antes, Zacarías Zaragoza Zamora, alias Zaza, dudaba entre dos camisas en una de esas falsas tiendas de moda que abundan en el puerto de Ibiza. La ropa de vuelta de toda Europa se vende aquí como si fuera de la próxima temporada. Ni que decir tiene que nadie en su día le dio importancia a la absurda obsesión de este tal Zaza por encontrar las siete diferencias entre dos camisas aparentemente idénticas, ni siquiera él. Hay una tendencia equivocada que nos impulsa a separar la historia del detalle, pero como bien sabe, o sabía, el primer pollo muerto bajo el peso de un fornido paracaidista de la RAF llovido del cielo 26 horas antes del desembarco de Normandía, esta línea historiográfica ha demostrado más de una vez su ineficacia. Por cierto, que el paracaidista que mató al pollo se llamaba William Hosbit, pero debido a este extraño accidente pasó a figurar en los márgenes de la historia con el nombre de Bill Chicken Hosbit. Este dato, por supuesto, puede ser comprobado. En fin, como dijo Walter Basauk, jefe de radiotelegrafistas de la línea de defensa alemana en los territorios ocupados, cuando una bota enemiga aplasta por sorpresa a un pollo, es que algo está pasando. Y no solo le está pasando al pollo, cabría añadir. Nadie le hizo caso al bueno de Walter Basauk, y así es como se une siempre el detalle, la sorpresa, la desgracia y la historia. Hay quien lo llama destino.
Avui volem parlar de la novel·la Les mans del drac, una obra publicada recentment per l'editorial Llibres del Delicte, un segell independent creat fa pocs mesos per Marc Moreno, que n'és el màxim responsable. Llibres del Delicte és una editorial que aposta per la novel·la negra escrita en català. La intenció és publicar entre 6 i 8 llibres per any. De moment són 4 els títols disponibles en el catàleg de Llibres del Delicte. 4 interessants propostes, l'última de les quals és Les mans del drac, escrita per l'escriptor mallorquí Sebastià Benassar. Es tracta d'una novel·la breu que recrea la ciutat de Barcelona com un escenari d'una sèrie de crims que tenen lloc durant el dia de Sant Jordi. Uns crims l'autor del qual reivindica com a contestació a l'article d'un periodista que afirmava que estaria encantat de viure un Sant Jordi diferent a la resta. En aquesta novel·la conflueixen també altres personatges com l'excèntric Joan Miquel Romaní, un exprofessor universitari misàntrop admirador de l'obra de Verdaguer que a més tracta de saber-ho tot sobre rituals satànics i llibres que tenen a veure amb el vampirisme i l'exorcisme i altres ciències ocultes. També destaca la figura d'en David Soler, un periodista que encara amb una certa desgana l'arribada de la festa de Sant Jordi perquè per ell representa una feinada immensa per la gent del gremi. En definitiva, podem dir que Les mans del drac és una ficció paròdica que pren com a referència realitats quotidianes en l'àmbit periodístic i policial en un to d'allò més còmic. Per parlar-ne ens acompanya l'autor Sebastià Benassar, un reconegut escriptor en l'àmbit de la novel·la negra. Sebastià, molt bona nit i benvingut al de Llibres i Més.
Molt bona nit.
Sembla, Sebastià, que la novel·la negra viu actualment un moment d'esplendor. Hi han festivals amb tanta importància, tanta ressonància, com per exemple el Barcelona Negra, també l'aparició de noves col·leccions i d'editorials que aposten directament per aquest gènere, no?
Sí, jo penso que la novel·la negra està passant per un moment extraordinari pel que fa a la producció, i després hauríem de veure si aquest boom, com a mínim el boom quan parlem de novel·la negra en català, es correspon a la realitat. I jo penso que no tant, no? Perquè pensem que en els anys 90, els 80 i 90, la col·lecció La Negra de la Marana, d'algun dels seus exemplars, arribava a vendre 100.000 exemplars, no? I ara, ja voldria qualsevol escriptor en català, que li posessin aquesta xifra, faria com el Messi, amb un tovalló de paper signaria el que fos, pels 100.000 exemplars.
Tot i que un altre context, no? Potser de crisi, no sé si això també es nota o no.
Era un altre context on la novel·la negra entrava en total normalitat a les escoles, i per tant si aconseguies entrar a un institut o a la xarxa d'instituts, llavors es triomfava molt perquè te llegia molta gent, molta canalla, i a més a més a tot arreu del territori. Això estava molt bé, no? És veritat que això ha canviat i ara hem de veure que un llibre que té 1.500 exemplars venuts, doncs és un èxit bastant considerable. Així tot, els autors no han defallit i jo penso que s'han regenerat, han innovat i crec que cada vegada fan millors obres i més interessants. I els que ja en feien s'han, d'alguna manera, extremotivat. I, per exemple, un Andreu Martín, en els darrers 5 anys, ens ha deixat 2 o 3 grans llibres del conjunt de la seva producció, no? Clar. I això és bo, i efectivament, que hi hagi una editorial que neix per fer només novel·la negra i en català, doncs ja és una bona notícia. Que el BC Negra, de cada vegada, els escriptors en català i siguem més presents, també és una bona notícia, etc. Per tant, poquet a poquet, jo crec que anem consolidant-lo.
De fet, tu també has impulsat festivals com el Lloseta Negra o el Tiana Negra.
Sí, bé, els dos festivals estaven dedicats a la novel·la negra en català. De fet, el Tiana Negra continua i continuarà, si tot va bé, i aquestes coses, perquè moltes vegades ja sabeu que les qüestions pressupostàries delimiten una mica la manera de fer, però jo penso que el tercer el tenim ja bastant coll avall, eh? Hem passat els dos primers i crec que el tercer es consolida. Nosaltres som el festival petit, eh? Som el germà petit del BC Negre, d'alguna manera, no sé si, no crec ni que ens hi considerin com a germans petits, però vam
agafar com a referència, si més no.
Sí, van decidir centralitzar el nostre festival en la producció que es feia en català, perquè pensaven que, home, que ocupava més que una taula rodona, o més que dues taules rodones, dins el gran festival que és BC Negre. Ells van decidir, doncs mira, centralitzem-lo només en els escriptors en català per ajudar a que tingui major visibilitat. La veritat és que la gent es va volcar molt i que Tiana ens va acollir amb els braços oberts i ha estat molt fàcil fer-ho. Jo crec que també sortir de Barcelona de vegades ajuda, no? I és important que les activitats culturals es vagin estrenent a la totalitat del territori, i en aquest sentit Tiana crec que s'ho va currar molt, eh? I per tant ens va acollir amb els braços oberts. L'alcaldessa és una gran lectora, i una gran lectora de novel·la negra també, i això ha ajudat a que sigui tot més fàcil.
Ho ha facilitat, no? Sí. D'on surt un personatge tan excèntric com en Joan Miquel Romaní?
Bé, surt de molts llocs, no? El primer d'ell, jo penso que és que, en realitat, de Joan Miquel Romaní el carrer n'és ple. I no crec que sigui tan excèntric, sinó que és un cúmul d'excentricitats de moltes persones diferents juntades en un sol personatge. Jo tenia moltes ganes de reivindicar la figura de Jacint Verdaguer, d'alguna manera, que molta gent, sobretot la gent de fora, es pensa que és una parada de metro, o es pensa que és un institut i poca cosa més, no? I bé, doncs Verdaguer és un dels autors que ens va salvar els mots en un dels moments complicats, no? del país. I a més resulta que era exorcista, o com mínim es diu, em sembla que ara sortiran els seus apunts que han trobat sobre els exorcismes que feia, etc. I com a mínim té una vida bastant complicada i bastant interessant, com a home d'església, per un costat, i com a home de lletres per l'altre, i la barreja dels dos el feia molt interessant. I què necessitava jo? Ja que no podia fer viure Verdaguer a la novel·la, doncs necessitava un verdaguerià, d'alguna manera, atret per la part, en aquest cas, dels exorcismes i de la llengua, perquè és un corrector editorial, corrector editorial perquè no li queda més remei, l'expulsen de la universitat, l'expulsen de l'església, etc., i es refugia a fer això, les correccions lingüístiques, però el senyor és un gran fan de Verdaguer i és un gran coneixedor d'aquest món ocult, una mica que a mi m'atreia del personatge, i crec que, d'alguna manera, feia un homenatge a tots els savis que tenim en aquest país. N'hi ha molts de senyors desaprofitats, com el propi Joan Miquel Romaní, que crec que els hem de reivindicar, i més en aquest context de crisi potser ells tenen solucions.
S'ha dit que la teva novel·la diu veritats com punys. La Diada és realment tan temuda pels periodistes culturals, o hi ha també alguna cosa teva en tota aquesta part?
Aviam, jo penso que és temuda i desitjada a parts iguals.
Allò d'amor-odi.
Sí. Jo crec que el que ens passa moltes vegades en els periodistes culturals és que temem el gran esdeveniment, però no podem viure sense ell, no? I el temem per una cosa molt senzilla. Vull dir, nosaltres ens matxaquen les editorials, i és bo que ho facin, i és necessari que ho facin, des del febrer. És a dir, que Sant Jordi comencem a viure dos mesos abans que la gent normal, i aleshores hi ha una pressió molt gran. I sembla que després els llibres desapareguin de la faç de la Terra fins al setembre, que és la Setmana del Llibre en Català, i que torna a regenerar-se allò de la rentre. És a dir, jo crec que hi ha tres grans moments, que seria setembre en la rentre i la Setmana del Llibre en Català, campanya de Nadal, campanya de Sant Jordi. I jo penso que hauríem de parlar de llibres cada dia, no? I que això és el normal i el correcte, i que tot seria una mica més racional, etc. El que passa és que de cada vegada dediquem menys espai, en general, en els mitjans, a la cultura i en els llibres, i això fa que quan la lluita per l'espai, la lluita per aconseguir sortir, sigui molt més aferrissada. I, evidentment, aconseguir sortir un dia de Sant Jordi, per l'autor i per l'editorial que col·loca el seu autor allà a les pàgines, doncs és que toqui una mica la grossa, no? I això és important, i la lluita és aferrissada. I aleshores, els periodistes culturals patim moltes tensions perquè hem de fer contents a tothom, d'alguna manera.
També s'ha relacionat aquesta novel·la amb obres d'Eduardo Mendoza, com Sin Noticias de Gurb o El misterio de la cripta embrujada.
Això com ho valores?
No sé qui ho ha fet, però és un afalac molt gran, perquè evidentment l'Eduardo Mendoza és un grandíssim escriptor. Jo estic segur que no li ha arribat a la sola de les sabates, ni preferir, però sí que hi havia, jo crec que qui ho ha dit per la part del divertiment, per la part de que la novel·la és una novel·la entretinguda i divertida, que és el que jo intentava, d'alguna manera, passar-m'ho bé, i una novel·la molt barcelonina, també.
Suposo que aquest és el xip també que portes, no sempre, al cap, anar pensant i anar buscant aquells escenaris o aquells personatges que et poden nodrir després, no?, que et poden servir.
Sí, tu passeges sempre pels llocs i apliques la teoria de Hemingway, que Hemingway deia que no havia escrit ni una línia que no hagués viscut, no? Doncs d'alguna manera tu vas buscant inspiració a la realitat. Per què? Per intentar crear un estat de consciència en el teu lector que quedi alertat i digui, potser hauríem de canviar algunes coses que no funcionen bé.
Clar. Mm-hmm. Sebastià, ha estat un plaer que hagis vingut avui als Llibres i Més de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu ja ho sabeu.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Anirem tots al paradís. Així de clau tenen Marí Balmarí i Daniel Margarat en el llibre en què parlen del cel i de l'infern amb un llenguatge d'avui. Anirem tots al paradís. El judici final en qüestió. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. L'editorial Campus Docent Sant Joan de Déu presenta el seu primer llibre digital gratuït, Participación en Salud, Estrategias Individuales y Colectivas Frente a los Procesos de Salud, Enfermedad, Atención, d'Eva Fernández i Carme Vega. Un llibre que aprofundeix en una sèrie de crítiques als processos de participació en salut des d'una mirada atenta al que és pròxim i local. Descarrega'l gratuïtament al web santjoandedeu.edu.es.
Llibres, literatura i més.
I ara saludem Mar Arenaza. Mar, bona nit.
Hola, bona nit, com estem?
Bon dissabte. Quina és la proposta que ens fas avui?
Bé, el llibre que avui us vull proposar es diu Les cròniques d'un déu coix. I és l'últim llibre que ha escrit Joan Lluís Lluís, un autor de la Catalunya Nord, de Perpinyà, i que sempre sobresurt per la seva qualitat literària i originalitat a la de tractar qualsevol tema. La veritat és que ha guanyat diversos premis i ha conreat quasi tots els gèneres i registres d'una manera molt pròpia, és a dir, molt seva i realment molt interessant. Uh-huh. Aquesta obra és realment el que diu el títol, Les cròniques del déu Hefest, o Volcà pels romans, que és el déu grec contrafet, mal girbat i no massa conegut ni apreciat pels seus col·legues déus de l'Olimp, i és el déu del foc i de la forja, no?, que ens narra les seves vicissituds en un context molt peculiar. I és que des del segle VII després de Crist, quan definitivament i inequívocament s'imposa el cristianisme com a religió majoritària a Occident, doncs tots els cultes i rites pagans són definitivament prohibits, oblidats i abandonats. Llavors, doncs clar, tots els déus de l'Olimp doncs, es van morint, perquè no tenen ningú que els recordi, ningú que els alimenti a través dels rituals i sacrificis. Però tenim a fer que, per d'aquelles causalitats de la vida, no, sobreviu aquesta debacle. I és ell mateix el que va escrivint doncs, les cròniques, no? Vull dir, tot el que li va succeint des del segle VII després de Crist fins ara, fins al segle XXI. Uh-huh. Ja us he dit que és un llibre molt original i molt ben escrit, en el sentit doncs, que realment fa un gran esforç l'autor doncs, per situar-nos, no?, a la pell doncs, d'aquest déu que es queda mig penjat pel món i que ha d'anar convencent els humans, a les persones, doncs, que de tant en quant li vagin fent algun rite, algun sacrifici d'alguna bestiola per ell continuar vivint. És molt interessant, la veritat m'ha cridat molt l'atenció i et desperta la curiositat de veure ell com se'n van sortint perquè va travessant doncs, tots els períodes històrics i, clar, s'ho ha d'anar combinant doncs, amb les persones que ell doncs, no detalla mai massa cas, estava concentrat en el seu ofici i ara doncs, no té més remei que relacionar-s'hi d'una manera o una altra. S'acaba ciclant a la illa de Sicília, molt a prop de l'Etna, perquè ja té una forja de tota la vida que ja està molt a gust, i doncs també va narrant doncs, una miqueta totes les vicissituds que, de Sicília, una illa doncs, que ha estat ocupada mil vegades per mil conqueridors i que ha tingut també una història bastant convulsa. Res, la veritat és que com a lector et vas deixar important per tota la narració fins al final i a l'hora doncs, que tens la curiositat per saber què li passa, també posa damunt de la taula temes tan complexos i difícils de tractar com pot ser doncs, la religió, les creences, també té un component social crític important, l'ambició humana i la voluntat de sobreviure a costa del que faci falta. Us el recomano i aquesta edició, que ha estat publicada per Proa, conté també il·lustracions de Perico Pastor, que a mesura que va llegint el llibre doncs et vas trobar amb les seves il·lustracions i que sempre són molt, molt apreciades.
Doncs recorda'ns, Mar, el títol.
Les cròniques del Déu Coix, escrit per Joan Lluís Lluís i publicat per Proa.
Mar, gràcies. T'esperem el proper dissabte. Que vagi molt bé.
Vinga, bona setmana. Adéu.
I com us anunciàvem a la nostra portada, ens acompanya l'Amèlia Aguilera, que és professora titular de l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu i directora de l'editorial i del campus docent Sant Joan de Déu. L'Amèlia ens ajudarà avui a conèixer una mica millor la important tasca del segell editorial que dirigeix dintre de les publicacions centrades en la salut i les ciències socials. Amèlia, bona nit i benvinguda.
Moltíssimes gràcies, estic encantada d'estar aquí.
Parlem primer de tot de l'editorial i el per què. Perquè Sant Joan de Déu té una editorial.
Jo penso que com moltes de les coses importants que passen en aquesta vida és fruit d'una casualitat o d'un munt de casualitats que en un moment determinat ens porten a plantejar-nos a la creació d'una editorial. Particularment m'encanta la història, segueixo i m'encanta la història de l'infermeria, lògicament, i seguia molt tota la feina que feia una persona molt coneguda en el món de la història de l'infermeria, que és la doctora Angela Jackson, que crec que heu tingut,
també
l'heu entrevistada, no?, i l'heu tingut en el programa. I bé, es va donar la circumstància que estàvem organitzant el campus docent Sant Joan de Déu a un congrés d'història internacional i la teníem amb ella com a convidada. Ja feia molt de temps que pensàvem que com a universitat havíem de tenir una plataforma per poder publicar, etc, etc. I en el transcurs de la conversa amb ella, com érem nosaltres els organitzadors i teníem molt de temps per parlar en els espais morts, ens va dir, acabo de tenir una desil·lusió molt gran, tenia un editor per una obra meva sobre Patience d'Arton i... no la puc publicar perquè m'han retirat l'ajuda. I en aquell moment va haver-hi com un... Per què no nosaltres, no? I vam dir, doncs nosaltres. I vam dir, doncs escolta, mira, nosaltres tenim la idea de que potser tirarem endavant un segell editorial. Què et semblaria que fossis la primera autora en publicar? Bueno, la dona encantada, nosaltres encantats. I ja no va haver-hi volta enrere. És a dir, ja va ser un... anar avançant, perquè ja teníem un autor que estava... d'alguna manera compromès amb nosaltres.
Una editorial, vosaltres, que aposteu també per les noves tecnologies, no? És a dir, sí. Publiqueu molt en digital, que és el futur, també.
Comencem a publicar en digital. És a dir, perquè, a veure, en realitat existeix l'editorial per dos motius molt concrets. Un, difondre coneixement, perquè com a universitat, com a escola universitària i com a campus docent...
Sou creadors de coneixement.
En fem, o sigui, en produïm, no? Però és allò, si no et llegeixen, si no et dones a conèixer, no existeixes, no? Per tant, ens hem de donar a conèixer. I tot allò que produïm ho hauríem de poder publicar. I aquest és un dels motius. L'altre motiu important és el fet de que els nostres treballadors, de l'ordre en general, sobretot de la província nostra, que és Aragó-Sant Rafael, tinguin una plataforma per publicar aquest coneixement que ells també produeixen. Clar, si ens fixem en això, nosaltres no tenim afany de lucre, és a dir, nosaltres tots els diners que recapta l'editorial és per tornar a publicar, perquè tots som treballadors de l'ordre hospitalària, no? Ens vam decidir en un moment determinat de que aquest coneixement fos gratuït i el posem a la xarxa, el pengem a la xarxa de forma gratuïta perquè és una bona manera de difondre coneixement, perquè tothom en aquests moments està utilitzant la xarxa per llegir, no? I per buscar coses que els interessen, i perquè un col·lectiu com és el nostre, que és un col·lectiu docent, necessita que el citin. I, per tant, la millor manera de que et puguin citar la teva producció científica és posar-la molt a l'abast. I posar-la molt a l'abast és utilitzar la xarxa gratuïtament.
Uh-huh. Com dius, per tothom, no? Si no només
per tothom,
per l'àmbit del coneixement, en aquest cas de la salut, la infermeria, sinó per tothom que vulgui
tothom.
O tingui inquietud, no? En sapiguem.
Per tothom. També té que ser una obra que s'hi presti, no? O sigui, possiblement una obra més narrativa, com és la de la doctora Jackson, no té cap sentit que es pengés de forma digital, perquè la gent potser no la llegiria. Ara, obres més relacionades amb el coneixement, més relacionades amb la disciplina nostra, doncs jo crec que és important que estiguin a l'abast. En aquest sentit, nosaltres ara en tenim dues. Una molt relacionada amb la recerca, no? Que també crec que van venir els autors fa poc. Molt relacionada amb la recerca, en tant en quant com poder omplir correctament els papers que et permeten tenir accés a algun tipus de subvenció per poder fer recerca.
Exacte.
I una altra, que està molt relacionat, és una publicació de fa molt poquet, la vam presentar, que està molt relacionada amb l'àmbit comunitari, amb el que és tota la salut comunitària, que és un llibre molt coral, és un llibre que està escrit per diferents autors i cadascú explica experiències tant catalanes com d'altres països d'alguna iniciativa de salut en l'àmbit comunitari. I que considerem que és molt, 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 molt atractiu de llegir, perquè són com relats curts.
Amèlia, i quins són els reptes que té Sant Joan de Déu Campus Docent, que per cert dona suport també a aquest programa?
Que ens coneguin. Però jo diria que potser l'objectiu principal o el repte principal que tenim és que els nostres treballadors vulguin oferir, donar, transmetre aquest coneixement que tenen bàsicament des de la seva pràctica diària, i els ajudarem a posar-ho més bonic, no? I a fer més dibuixos o a buscar més esquemes o més... Però sí a transferir aquest coneixement. Crec que estem obligats tots. Tots els que treballem, tant en l'àmbit sanitari com en l'àmbit social dintre de la nostra institució, i ens agradaria tenir cua, no? O sigui, poder triar molt, és a dir, tenir molta gent en espera, perquè això voldria dir que funciona, no? O sigui, que els nostres treballadors han entès quin és el sentit de l'editorial, quin és l'esperit de l'editorial, i que poguéssim difondre tot aquest coneixement.
Tot i que si suposo que és important també destacar que quan es parla de la societat de Sant Joan de Déu ja és un referent, no?, com a orde religiosa i tot el que envolta Sant Joan de Déu. No sé si l'editorial també se'n fa o fa ús d'això, no?, de que ja és una orde que està consolidada, sí. I que, per tant, la gent ja, quan sent Sant Joan de Déu, ja té un referent, un mínim referent.
Però moltes vegades, quan senten Sant Joan de Déu, pensen, primer amb els nens, no? I pensen en l'hospital infantil. I després, amb la salut mental. I pensen en Sant Boi. I diuen, Sant Boi, però són moltes més coses,
clar,
nosaltres.
És a dir, clar, hi ha tota la... No?
Hi ha, a dintre de l'àmbit sanitari, hi ha tot l'àmbit sociosanitari on donem molta atenció i que, a més, fem molta psicogeriatria, no? Perquè ja ve de mena de com som nosaltres. Fem molts pal·liatius, fem moltes cures pal·liatives, estem... a nosaltres ens agrada dir que estem de 0 a 100, no? De 0 anys a 100 anys, i cobrim tot. Però és que nosaltres tenim un àmbit social molt gran. Tenim dos unitats d'albergue a Barcelona per la gent sense sostre i fem molta feina amb l'àmbit social.
Clar, que a vegades pot passar desapercebut, claro, també, no? Que la gent no ho sap.
Sí, i tu dius, bueno, pues a lo millor és una eina, no?, el poder tenir un editorial i el poder tenir algun text. Sobretot estem fent, a més, molta recerca en l'àmbit social, perquè hi ha una sensibilització social, no?, de tot què està passant amb la crisi.
Exacte, què està passant, no? I què s'està gestant de cara a un futur.
Clar,
no?
Tots aquests col·lectius que era impensable fa 5 anys que, ara, que estiguessin en una línia d'exclusió, en un àmbit d'exclusió, i que ara hi són, la quantitat de famílies que tenim en aquesta situació.
La vulnerabilitat social que hi ha avui dia, no? Amb totes les capes.
I això és a Barcelona. O sigui, a Barcelona tenim dos unitats, però tenim a València, tenim a Múrcia. Per tant, bueno, també som això, Sant Joan de Déu.
Clar.
No? i també volem donar-nos a conèixer des d'aquesta perspectiva més social.
Doncs des d'aquí també, des del de Llibres i Més, ho fem cada setmana. Amèlia, gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i quan vulgueu torno.
Molt bé, doncs ho farem, et tornarem a convidar.
Gràcies.
50 intel·lectuals con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. A punt de complir 80 anys, Ramon Llull va dictar la seva extraordinària vida a un monjo cartoixà de París. El nou llibre d'editorial Barcino, Vida de Mestre Ramon, de Ramon Llull, a la venda a llibreries. Més informació a editorialbarcino.cat. Entre bambalines, amb Biel Cadilla.
Biel, bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Aquesta setmana ens ha deixat alguns titulars, com sempre, destacats del món del teatre que tot seguit repassem.
Doncs sí, com per exemple la programació íntegra del Grec, que es va donar a conèixer dimarts, ja en coneixíem alguns detalls, i aquesta setmana hem conegut, per exemple, que Sergi Balbel dirigirà Vells Temps de Harold Pinter amb Sílvia Bel com a protagonista, que Julio Manrique dirigirà La Partida de Patrick Marber amb Ramon Madaula, Andreu Benito i Oriol Vila, per exemple, i que Carme Portacelli estrenarà Krum de Hanok Levin amb Pedro Quilluer, Rosa Voladeres i Ferran Carvajal, entre d'altres. A més, la companyia britànica Chick by Joel presentarà una versió d'Ubu Roi, l'Ubu Rei. El CCCB coproduirà Shakespeare on the Beat, una versió amb hip-hop de Somni d'una nit d'estiu. I la companyia holandesa Tunnel Grop, que l'any passat va deixar empremta amb les seves tragèdies romanes, torna enguany amb una versió de la novel·la La Deu d'Ayn Rand. Tot això i més al Grec de l'1 al 31 de juliol.
I aquesta setmana també han plogut premis pel teatre català.
Doncs sí, perquè l'obra Barcelona de Pere Riera es van dur dos premis Max que es van lliurar dilluns al vespre a Madrid, un d'ells per al mateix dramaturg, en Pere Riera, com a millor autor teatral, i l'altre per l'actriu Emma Vilarasau, el gran guanyador de la nit, però va ser l'actor Juan Diego Boto, que es van dur quatre estatuetes, millor espectacle teatral, millor autor revelació, millor actor i millor disseny d'il·luminació per Un trozo invisible d'este mundo, que va passar pel Lliure de Gràcia el mes de setembre i va rebre molt bones crítiques.
I ara, Biel, les novetats de la cartellera. Comencem amb un recorregut per l'obra de Serafí Pitarra.
Sí, Safari Pitarra és el joc dramàtic que Jordi Oriol i Josep Pedrals han creat al voltant de la figura del que es considera el fundador del teatre català. Amb Nau Albet, Marcel Borràs i Lluís Soler com a principals reclams, s'estaran a la sala de tallers del TNC des del dijous vinent 5 de juny fins al dia 22.
Un enemic del poble.
L'adaptació lliure de la companyia Les Antonietes d'aquest clàssic d'Ibsen, Stockman, torna a la sala Montaner. Un any després tornen a portar a escena aquest muntatge dirigit per Oriol Terrasson, però aquest cop sense Bernat Quintana ni Pep Ambrós, que la van protagonitzar l'any passat i que han estat fent els bolos que l'obra ha tingut fins ara. Stockman la podreu veure a la Montaner des del dijous vinent dia 4 fins al 29 de juny.
Paraules encadenades.
Catars i Teatre s'atreveix amb aquest fenomenal text de Jordi Galzeran i el portaran a escena del 7 al 28 de juny a la Sala Porta 4.
I una altra proposta a la mateixa sala.
Sí, Cargols, de Momos Teatro, on es barregen el català, el castellà i l'italià, una obra creada a partir de la improvisació, que planteja la relació entre un indigent i un jove que de cop un dia apareix assegut al seu banc. De l'1 al 15 de juny a Porta 4.
Un drama sobre el VIH.
Discordants planteja el que succeeix en una parella quan la sida irromp enmig de tots dos. Un retrobament i la terrible notícia. Ella té el VIH i ell no. Els dubtes i la por esdevenen el tercer integrant de la parella. La proposta de la Retrocia Teatre es podrà veure a la sala Atrium del 4 al 15 de juny.
I una pels amants dels musicals i dels cabarets.
Delicatessen, un muntatge on a partir del cant a capella i de l'humor participem d'una festa que viatja a través de situacions còmiques, històries d'amor i desamor, esquetxos inversemblants i tocs de percussió corporal. El Círcul Maldà, des de demà dia 2 fins al 30 de juny.
I una de restaurants.
Sí, Menú del dia. És una comèdia ambientada a la cuina d'un restaurant de menús barats. Les dues protagonistes s'agafen amb humor al sou i les condicions laborals i somien cada dia en una vida millor. S'estaran al tan tarantana del 4 al 22 de juny.
Ja hem repassat la cartellera i ara és moment també de fer un cop d'ull a la crítica.
Sí, la setmana passada parlàvem de El zoo de vidre amb Daphnis Balduz, d'aquesta obra de Tennessee Williams que es pot veure al Teatre Goya, i les crítiques són sensacionals. Santi Fondavila, al Time Out, diu: El zoo de vidre és una obra delicada i Josep Maria Pou la serveix amb absoluta fidelitat a l'original, tot accentuant l'atmosfera d'irrealitat. Miriam Iscle composa una manda de gran força, ben dirigits per Pou, diu: Els intèrprets resulten molt creïbles, autèntics, però aquí la clava de dalt a baix és Daphnis Balduz, que fa el paper de Tom. El Zoo de Vidre és un drama que invita a viure emocions diferents de les que circulen pels escenaris barcelonins i val la pena. A la revista Butxaca, Xavi Pardo ha escrit Daphnis Balduz en una de les seves millors composicions, clava el personatge de Tom, alter ego de Tennessee Williams. Miriam Iscles s'aferma com a actriu dramàtica en el paper d'aquesta mare angoixada pel futur dels seus fills i el resultat, diu, és impecable. I Juan Carlos Olivares, a l'Ara, ha dit Daphnis Balduz s'apropia de la funció esquivant totes les dificultats d'un rol que té un peu dins de l'obra i un altre fora. Exhibeix seguretat amb la prestància d'un actor clàssic.
I ara arriba el moment de l'entrevista.
Les arts escèniques, els autors, les tendències, les curiositats, les novetats teatrals, tot a Entre Bambalines.
Der Blomstertid nu komme, med lust og fagringstur.
Amb qui aniria si hi hagués una final de la Champions League entre l'AEK i el United a Wembley?
Bona pregunta.
Calla.
Com que calla?
Dona el cas i ho besomar.
Torna al Versus Teatre, una obra que, malauradament, està més d'actualitat que mai, després també del preocupant augment de la ultradreta a les eleccions de diumenge passat al Parlament Europeu. Es fa encara més imprescindible anar a veure Kila Fredo, de Lars Norén, considerat l'autor suec contemporani més important, oi, Biel?
Doncs sí, un muntatge que ens planteja una trobada casual i fatídica. L'últim dia d'institut, tres nois entren a una clariana d'un bosc a xerrar, a beure cervesa, parlen del seu país, de Suècia, el futur de la qual veuen condemnat per la immigració. Si identifiquen amb valors de superioritat, d'exclusió, i aleshores es topen amb un company de classe que és d'origen asiàtic. La violència latent, verbal, ideològica, anirà creixent en una acció que transcorre a temps real i amb un final realment tràgic. Ja es van estar al Versus Teatre el mes de març i van exaurir les entrades, i ara hi tornen i s'hi estaran tots els dimarts i dimecres fins al 25 de juny.
I els protagonistes de l'obra són Adrià Díaz, Sergio Freijo, Marc Naya i Juni Sun. I el director de Kila, Fredo, és Adrián Davant, que avui ens acompanya al de Llibres i Més. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Tu ets mig català, mig suec, oi?
Sí, Adrià. Sí, més o menys es podria resumir així. Sí, sí, exactament. Sí, de nacionalitat sueca i de mare catalana.
Sí. Per tant, tu, Adrián, coneixes perfectament l'obra de Lars Norén, que potser aquí a Catalunya no es coneix tant com l'hauríem de conèixer, i de fet tu mateix has fet la traducció d'aquí.
Sí, exactament, sí. Bueno, jo vaig fer l'escola, tota l'escola a Suècia, soc suec i res, sí, és una de les meves llengües que sí, faig servir a diari, a part del català també, per tant, sí, l'he traduït directament del suec al català.
Kila és la paraula sueca, que jo no l'he dit bé, no? Com es diu en suec?
Kila.
Kila.
Kila, sí.
És Fredo.
És Fredo, sí, el fred o la Fredo. La Fredo.
I en quin sentit?
Bueno, en el sentit, jo penso que el Norén, bueno, a veure, s'hauria, potser, aquest és un moment per dir que el Norén va començar com a poeta, per tant, va fer servir aquesta paraula també, obre a la suggestió, com ho relaciona cada persona amb l'obra que es veu, però clarament també hi ha el lligam amb el concepte de la fredor entre les persones, que pot existir entre la gent, l'espai que ens divideix, que aquest espai, si no hi ha un pont, si no hi ha la voluntat de traspassar aquest espai que ens divideix, doncs sí, pot existir aquesta fredor i aquesta deshumanització, potser.
Mm-hmm. Estaries d'acord amb això que comentàvem al principi, que, home, aquesta setmana precisament, després dels resultats de les eleccions europees de la setmana passada, on alguns països, entre els quals Suècia, ha augmentat la ultradreta, creus que l'obra recobra encara més interès o més actualitat?
Bueno, no sé si més interès o més actualitat. Jo crec, clar, aquesta obra, per desgràcia, sempre té la seva vigència, i sempre hi haurà una persona o un grup de persones o una persona que està a fora, que és diferent. I bueno, en el cas d'una situació on hi ha racisme, això sempre ha existit, i sí, és veritat que és, ara s'accentua i es fa més evident amb la situació que estan vivint a Europa, no? Després de les eleccions que acaben de passar, doncs s'hi fa Bueno, por, no diria por, però onada alçar la veu en la manera que un pugui contra aquestes coses, contra això que es veu, perquè la crisi no pot ser una excusa per que pugin aquestes idees i que aquestes idees tinguin una veu que portin a l'exclusió de gent que és diferent.
De fet, a Suècia, ara també la ultradreta ha aconseguit representació al Parlament Europeu amb 2 eurodiputats, no? Mm-hmm. Creus que és un auge que malauradament s'escamparà?
No sé si s'escamparà. Jo crec que clar, potser la gent s'ha columpiat i en aquest moment s'hauria d'haver tingut més consciència i votat en contra d'això. És a dir, hi ha hagut una molt baixa percentatge del vot a Europa i clar, en lloc d'haver-nos quedat a casa, potser tothom hauria
sortit. L'abstenció ha fet que sigui aquest el resultat,
sí,
no?
Exactament, sí. On no es pot refiar d'un sistema i bueno, de fet, ara que dic això de refiar-se d'un sistema, justament d'alguna manera es tracta això també a l'obra, que Suècia en molts sentits és un país fantàstic i té un sistema molt, molt consolidat, però potser també a vegades no podem oblidar que un ha de desconfiar del sistema o almenys preguntar-se si funciona aquest sistema i tenir el valor d'alçar la veu contra un sistema que potser alguns aspectes s'haurien de canviar o s'haurien de qüestionar. No?
D'un el cas i ho besomar, do gras o greda grur.
Hola, Chino.
Hola, Ismael.
Ets un orangután? Un Chino.
Aquest és el cas.
Estem parlant amb Adrián Deván, director de l'obra Quila, Fredó, que es pot veure al Versus Teatre fins al dia 25 de juny. Diries que és una obra violenta?
Sí, sí, és una obra on existeix la violència, sigui verbal o sigui silenciosa o sigui explícita o física, sens dubte doncs hi és present. Tot i així, són personatges que el Noren construeix vull dir, fantàsticament, són uns personatges també complexos i que tenen tots la seva faceta brillant i de claror, a part de la foscor, i també són nois joves que tenen aquesta energia vital de persones de 17, 18, 19 anys, no? I és un dia meravellós en la naturalesa sueca, on surten al bosc a prendre's unes birres amb una temperatura fantàstica al costat d'un llac i a rostir uns frankfurts. Per tant, sí, estan a la flor de la vida aquests nois.
Vaja, segurament una de les coses més complicades que hi pot haver al teatre són les baralles o fins i tot la mort, evidentment, en escena és una de les coses més complicades. Com resoleu això en el muntatge?
Doncs, hi va haver un training des del primer dia amb els actors, ha estat un període d'assaig fantàstic amb ells, de ple d'energia i creació i aportació per part d'ells. Realment ha estat una experiència meravellosa poder treballar amb ells. La part de combat escènic, doncs jo sóc format com a professor de combat escènic a Londres, a Lambda, amb els meus antics professors de combat quan jo hi anava per formar-me com a actor de teatre clàssic. Doncs vaig passar 2 anys amb ell doncs, formant-me les lluites són o la violència escènica doncs és això, tota coreografiada i molt ben calculada.
I també crida molt l'atenció l'escenografia, que vaja, és pràcticament zero, no? Hi ha un tronc d'arbre.
Hi ha un tronc d'arbre, sí, exacte, i ja està.
És prou fort el text com perquè no faci falta res més.
Sí, sí, exactament, sí. Sí, i anem a l'essència, a la paraula i a les interpretacions. És a dir, tot ho porten els actors sobre les seves espatlles i bueno, ho fan de conya, així que...
Doncs bé, recordeu que la Fredor de Lars Noren la podeu veure al Versus Teatre fins al dia 25 de juny. Avui ens ha acompanyat el seu director, Adrián Deván. Moltes gràcies per ser avui el de Llibres i Més a l'Entre Bambalines.
Moltes gràcies.
Molta sort.
Merci. Merci, Bel.
Bona nit.
Biel, arriba l'hora de repartir entrades. Atenció a tots aquells que vulgueu anar a veure Quila, Fredor per la Patilla.
Doncs sí, perquè avui sortegem dues entrades per anar a veure aquesta obra dimarts vinent, dia 3, a les 8 del vespre. Si les voleu, només heu de respondre una pregunta que, vaja, em sembla que és ja tan fàcil. Qui és l'autor de Quila, Fredor? És molt fàcil, eh? Fa com vergonyeta i tot. Ja sabeu que podeu participar a través del facebook.com/dellibresimés i del twitter.com/dellibresimés amb l'etiqueta concurs bambalines i la resposta correcta, recordeu, la pregunta, qui és l'autor de Quila, Fredor? De fet, si teniu un ordinador davant, ho mireu a Wikipedia i és tan fàcil com això. Podeu guanyar dues entrades per anar a veure aquesta obra dimarts vinent, dia 3, al Versus Teatre.
Doncs molta sort entre tots, Biel. Fins la propera setmana.
Fins dissabte.
I abans d'acabar, us animem a que participeu a partir de la setmana que ve amb un nou concurs que posarem en marxa, un concurs amb el qual regalarem dues entrades per anar al concert de Tom Jones, que farà el dia 30 de juny, dilluns 30 de juny a Barcelona, en el marc dels Jardins Pedralbes. Els concerts que es fan des del 12 de juny i fins al 10 de juliol, aquests Jardins de Pedralbes, un festival que portarà a Barcelona figures de la talla de Russian Red, Polanka, també George Benson, Buica o Rafael, un cicle de música en el qual també hi haurà el Dia de la Música en Família, que serà el 21 de juny. Nosaltres us regalarem al final de la temporada d'aquest programa, l'última setmana, l'últim dissabte del mes de juny, dues entrades per anar a veure Tom Jones. Serà el dia 30 del 6. La setmana que ve us direm, us explicarem quina és la manera que teniu per participar i per poder guanyar una d'aquestes dues entrades. Abans de marxar, com sempre, us expliquem i us diem que si abans estàvem parlant d'una editorial independent, com és Llibres del Delicte, ara ens volem acomiadar fent-nos ressò, en aquest cas, d'un segell discogràfic també independent. Es tracta de Bank Rover, un segell format per fa poc més de 10 anys per 4 entusiastes joves moguts per l'amor a la música i que aposten per un model que en diuen de proximitat, treballant amb un petit nucli d'artistes amb qui mantenen un tracte personal i que consideren el millor de la música de casa nostra. Bank Rover és el segell discogràfic d'artistes i grups musicals com ara Mazzoni, Le Petit Ramon, el Surfing Seals o Isaac Ulam, per citar-ne només alguns noms. El petit de Cal Eril és un altre dels grups pels quals han apostat Bank Rover i així el 2013 van aparèixer el doble vinil titulat La figura del buit, format per 17 cançons. Com un plom n'és una d'elles. Amb el petit de Cal Eril ens acomiadem fins la setmana que ve. Jordi Pacheco, Santiago Gorgas i Biel Cadilla han estat a la redacció una setmana més. Mar Arenaza ens ha fet la recomanació literària i el control tècnic hi ha estat en Mario Ramírez. Gràcies per la vostra companyia, per la vostra complicitat i fins al proper dissabte.
Com un plom m'endinso dins del mar, capficat per no haver fet cap cançó en més de 2 anys. Estirat al fons del mar Pacífic, busco manuals de com respirar al fons del mar. Veig passar un transatlàntic i quina panxa m'he vist estirat a sota el mar. Havent passat ha deixat una pluja d'aigua es fa curiosa a dins del mar. Com la llum m'endinso dins de casa i veig com l'aigua deixa el seu rastre després del meu pas. De sobte em faig fonedís com el plàcton i viatge invisible per la Via Làctea. i em fa sentir tan sol.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.